Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Al programa d'avui parlarem de les festes de l'Os, de la mà de l'Eloi Isard, expert en aquestes festes, de fet de les quals m'acaba de publicar un llibre i en parlarem abans que no s'acabi aquest cicle de festes hivernals. A més, també conversarem amb la Lluïsa Garriga, perquè a la Selva del Camp recuperen la passió després de diversos anys sense haver-se realitzat. També repassarem les principals propostes de cultura popular de les nostres comarques aquest cap de setmana, com poden ser els Tres Tombs de Reus o la mostra de sons de Setmana Santa a Tarragona. Tot això ja ho sabeu que serà durant una horeta aquí, a l'Espluga FM, a Ràdio i a Ràdio Montblanc, perquè al Camp de Tarragona som terra de festa. I com que comencem el programa d'avui parlant de les festes de l'Os, ens ambientem una mica escoltant aquesta interpretació del Ball de l'Os de la Catalunya Nord que fa en Pascal Comelade en el disc, en el volum 2 de música pop a la Catalunya Nord.
Terra de Festa, A l'Espluga FM Ràdio, els divendres a les 12 del migdia i els dissabtes a les 9 del matí.
Eloïses és autor del llibre Els Valls de l'Os, Carnavals dels Pirineus i altres festes tradicionals d'hivern europees. Abans d'acabar el cicle hivernal, del qual ja arribem al seu final, volíem parlar amb ell sobre aquestes festes. Bon dia, Eloi.
Bon dia.
La relació de l'ésser humà amb l'os entenc que ja ve de molt antic.
Sí. Hi ha, diríem, mites de la mitologia grega. I aviam, segons els antics, doncs es creia que l'os no era ben bé un animal, sinó era un ésser germà o avi o familiar a nosaltres.
Quina és la representació que tradicionalment s'ha fet o popularment de la figura de l'os?
Bueno, el que representa més és, diríem, el fet de que es deia que l'os era fecund amb l'ésser humà, llavors es representa bastant l'os que persegueix a les noies, que d'aquí vindria també la llegenda del Joan de l'os, diríem.
I quines representacions ens han arribat fins avui en dia als Països Catalans i arreu de l'estat espanyol que tinguin l'os com a eix central?
Bueno, doncs als Pirineus, bàsicament, tenim a la Catalunya del Nord les festes de l'os de Vallespí, després a Andorra ha quedat tot el Vall de l'Ossa, d'Encamp, a Aragó també als Pirineus ha quedat algunes representacions de l'onso en algunes mascarades de carnaval, i al País Basc la figura de l'arxa, que és l'os, que és un ésser semblant també, diríem, al Basajuan, que també surt per carnaval.
Per quins motius creus que en aquests indrets s'hi ha mantingut aquesta tradició centrada amb la figura de l'os?
Bueno, doncs bàsicament perquè hi havia ossos, i aleshores ara amb els carnavals, per dir-ho així, doncs l'os vindria a ser, en aquests indrets on hi havia ossos, doncs la figura del rei Carnestoltes, en certa manera, que llavors se'l desperta per provocar aquesta efervescència que són les festes de carnaval d'invocació a la primavera, i que també per tot el que representa, doncs al final en aquestes festes se l'acaba, diríem, matant, una mort simbòlica que representa d'alguna manera el pas de l'animal a l'ésser humà, cosa que representen molt clarament a les festes de Vallespí.
Clar, seria una miqueta el que lligaria aquesta vinculació que deies tu amb l'os com un personatge més propi o més germà de l'ésser humà.
Sí.
Hi ha elements bàsics que repeteixin o mantinguin a les diverses festes de l'os que has anat veient?
Sí, bueno, elements bàsics són les festes carnavalesques on la màscara és principal, la màscara, i en aquest cas la màscara de l'animal, no? I la màscara, una persona, diríem un noi, quan s'emmascara dos, doncs és la forma més fàcil de fer l'animal, diríem, no? També hi ha l'expressió, doncs, fer l'os o fer l'onso, no? Que és molt propi del carnaval. I llavors, això seria l'element més bàsic, no?
Hi ha hagut relació entre aquestes festes o la sensació que cadascuna ha viscut una miqueta aïllada és prou certa?
Hi ha elements en comú, o sigui, pensa que la representació de la cacera de l'os, perquè la cacera de l'os s'havia fet i es feia sobretot també per aquestes èpoques del despertar de la primavera, no? Doncs era una cosa que es feia doncs, per diferents pobles de la carena pirinenca o d'Europa, no? I llavors el fet de representar-ho com una representació teatral, ja, no? Doncs és un punt en comú de tot això. I per altra banda, encara que no estiguessin connectades, i per altra banda, el fet dels domadors d'ossos, perquè aquestes festes de l'os, per dir-ho així, a l'os que està representat va manat per un domador d'ossos, majoritàriament, diríem. I llavors, clar, és una figura que no és un os aïllat, sinó és el típic os que es veia antigament, com el feien ballar per les places, no? I llavors és una manera en comú que en molts carnavals i festes d'hivern, doncs s'havia vist antigament amb un os de debò, també, no? Fins i tot grups de romanesos o que els feien ballar per les places per aquestes èpoques, sobretot.
Potser el fet que estigui vinculada a la festa, com deies, a aquest cicle hivernal o aquest període carnavalesc, ha fet que estigui potser menys vinculada a la religió?
Sí, aviam, les festes de carnaval han sigut, doncs, són les festes paganes, diríem, de celebració de la fi de l'hivern i l'inici de la primavera, no? I en aquest cas, doncs, l'os seria protagonista, i l'os, com deia, o bueno, o es pot llegir en el llibre també, no? És un animal en què se la... o sigui, és un animal totèmic, per dir-ho així, de tradicions paganes, no?, ancestrals, en què el cristianisme també va voler aniquilar i fins i tot humiliar, diríem, no? O burlar-se'n, no? Llavors, per això l'os ha acabat sent aquesta figura de riota, no?, que, segons la tradició del cristianisme, pues ja li ha estat bé que sigui domat, que sigui domesticat, diríem, o que se li faci burla al carnaval, no?, per dir-ho així. Tot això ha quedat amb unes festes amb màscares, diríem, no?
Al Camp de Tarragona actualment hi tenim l'os de Valls, dins del seguici popular. No sé si creus que també en aquesta zona, aquí al Camp de Tarragona, la presència de manifestacions populars entorn a l'os podien ser freqüents.
Aviam, la figura de l'os a tot arreu, també aquí, doncs faria molts anys això, pues sí, perquè l'os, o sigui, era una figura heràldica també, i aviam, hi ha molts escuts, no?, d'os, fins i tot a Madrid, no?, com sabem també, hi ha l'escut de l'os. Vull dir, després ja va haver-hi tot una... es va voler anar desprestigiant la figura de l'os, no?, com a animal totèmic, però que hi haguessin ossos, sí, hi havia ossos per tot arreu abans, sí, bastants, però, bueno, no sé jo fins quan. Ara hi ha molts més pors senglars, diríem, que altra cosa, però...
Perfecte, doncs, Eloi Isas, autor del... Isas, autor del llibre Els Valls de l'Os, Carnavals del Pirineu i altres festes tradicionals d'hivern europees, moltes gràcies per haver-nos atès i molta sort amb el llibre.
Gràcies.
Una abraçada, vagi bé.
Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
El mes de març és habitualment un d'aquells mesos en què es publiquen moltes de les novetats discogràfiques de l'any. El que fem ara és escoltar una de les novetats discogràfiques que ens acaben d'arribar, perquè, de fet, es publica avui mateix. És Roger Mas, que enceta el seu desè disc, Parnàs, amb un viatge als poetes que l'han marcat més. El que fem és començant a escoltar una de les cançons d'aquest nou disc d'en Roger Mas, és El Desmai, una peça musicada pel veterà poeta Amadeu Vidal i Bonafont, que, com el mateix Mas explica, és un poeta que fa molts anys que corre i que ha guanyat molts premis, però que no és tan conegut com hauria de ser. Escoltem El Desmai, de Roger Mas.
Quan m'ignores, telefònicament, m'agradaria ser el tronc d'un gran desmai, sensual i plorós, que visqués davant del porxo de casa teva com una selva urbana de petons. En conserva d'aire i d'aire. Únicament M'agradaria ser el tronc d'un gran desmai, sensual i plorós, que visqués davant del porxo de casa teva com una selva urbana de petons en conserva, de petons en conserva.
I avui el Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona segueix amb la programació del Festival Tradicionarius i acull la presentació de dos treballs discogràfics de dos grups de la nova fornada del folk català. Corrandes són Corrandes, que presenten el seu primer disc, Lligadetes amb un fil, i l'actuació de, segurament, l'acordionista més conegut de les nostres comarques, Guillem Anguera, que presenta el seu últim disc, 14 quilòmetres, amb un repertori de cançons expressives i un directe molt potent. El que fem ara és escoltar el Guillem Anguera amb la cançó d'aquest disc, 14 quilòmetres, que porta per títol Fem via. Thank you. La Selva del Camp recupera la seva passió després de 9 anys sota la direcció del Joan Maria Puig i Baiget i també la codirecció del Carles Vigorra. Per saber-ne més coses, parlem amb la Lluïsa Garriga, que és procuradora de la Confraria de la Sang. Bon dia.
Bon dia.
L'any 2009 la passió va tornar a la Selva després de 40 anys de la seva última representació. Ara el període de pau ha estat més curt, 9 anys. No sé què és degut a aquesta irregularitat.
Cal dir que la representació que es va fer l'any 70 i 71 i la que es va fer el 2009 són passions diferents, són completament diferents. Com deia, el 70 i el 71 es va representar una passió aquí a la Selva i llavors, quan cap a l'any 2000 o així es va voler recuperar la passió, vam anar a parlar des de la confraria amb el senyor Josep Maria Puig i Baiget, que és l'actual director de la passió, amb la idea de recuperar aquella passió que s'havia fet. El Josep Maria l'estudia el text i en aquells moments tenia altres coses, altres projectes entre mans, doncs ho va deixar una mica en espera, i quan s'hi va posar i va estudiar detingudament aquell text, doncs no era ben bé la idea de passió que ell tenia ganes de tirar endavant. Llavors va posar-se en contacte amb mossèn Armand Puig, que li va facilitar els contactes de 3 o 4 escriptors actuals, perquè ell volia fer una passió que fos diferent de les que se representen, doncs, a les que estem habituades a veure. I llavors li va deixar uns llibres del David Jou i Miravent, que és un conegut científic i poeta, i el Josep Maria, quan va llegir les poesies del David, va quedar enamorat de la seva poesia i va concertar una entrevista per tal de que li escrivís aquesta passió segons la seva visió, segons la seva concepció. Això va estar madurant-se durant una sèrie d'anys i finalment el senyor Jou va fer un text preciós, molt, molt poètic, molt cru, molt punyent, molt actual, i sobre aquest text és la passió que es va fer l'any 2009. Per tant, es va recuperar 40 anys després, però no és en cap cas la passió que s'havia representat. El temps que ha passat del 2009 fins a ara, en el seu moment vam considerar que la passió, per la seva envergadura de tota mena, a nivell de treball de la gent que col·labora, a nivell econòmic, no era un tipus de representació que es pogués fer anualment, i en un primer moment vam dir de representar-la cada 5-6 anys, però per diferents circumstàncies s'ha anat atreçant, i aquest any sí que ho hem recuperat. El que hem fet aquesta vegada és crear un escenari especial per poder representar la passió, amb la idea de que, bueno, aquesta vegada s'ha posat al presbiteri de l'església parroquial de Sant Andreu, amb la idea de poder que ja quedi com un referent per poder anar repetint l'edició d'aquesta representació en edicions futures, doncs.
Entenc, doncs, que la representació d'aquest 2018 sí que és la mateixa o similar a la de l'any 2009.
Sí, varia en un fet. L'any 2009 es va representar la nau de l'Església. En aquell moment es van retirar tots els bancs de l'Església i els actors, per dir-ho així, estaven situats a la mateixa nau i es va tindre que crear tota una infraestructura elevada pel públic, situant al voltant com si fos a moda d'amfiteatre, per entendre's. I llavors tots el que eren músics i cantors estaven situats dalt al presbiteri. Clar, el cost que va suposar el lloguer d'aquesta infraestructura, més com que al mig de la nau no hi havia suports laterals pels llums i tal, doncs s'ha de tindre que crear també un rectangle al mig de la nau amb torres i tal, doncs va fer això, no? que consideréssim la possibilitat de crear un escenari del presbiteri, i per tant aquesta edició del 2018 ha variat la forma d'interpretar la passió, ja que es representarà dalt del presbiteri, a la italiana, per entendre'ns, no? I això ha fet modificar una mica la manera de dirigir-se al públic, perquè llavors els actors estaven envoltats de públic i ara doncs, ho faran des de dalt de l'escenari. El text, el format, és tot el mateix. Però ha variat això, el lloc on se representa i la disposició, per tant, de la música, que aquesta vegada se situarà al final de l'església, recuperant una mica la idea del cor antic, amb la qual cosa el públic estarà situat entre l'escena i entre la música que li vindrà des del final de l'església, per dir-ho així.
Comentaves que el text del que es va interpretar l'any 2009 distava o trencava molt amb el que havia estat el text original dels anys 70-71. En què es pot diferenciar, doncs, un text com el del 2009 respecte d'un text més clàssic com el del 70-71?
Bé, és una passió que dista de la passió que vam fer del 70-71 i dista molt també de les passions que es representen, doncs, Olesa, Cervera, Esparreguera. És una passió actual, és una passió que el text és molt, molt directe, molt punyent. El que diferencia més aquest text és la humanitat que caracteritzen els personatges. Els personatges són molt humans, molt complexos, gens defugen totalment dels estereotips als quals a través de la història doncs, s'ha anat arrelant a cada tipus de personatge. Són personatges que s'interroguen sobre si mateixos, que dubten, que tenen pors, que reflexionen i que es veu també al llarg de l'evolució de la passió com aquests personatges van canviant cap a, doncs, cap a creure, cap a creure a Jesús, cap a creure el que li passa. Tots els personatges, excepte Maria, Maria no té dubtes, Maria està, bueno, no sé si sabia el que anava venint, però en tot cas ho acceptava. Tots els altres es fan moltes preguntes i interpel·len directament a l'espectador, de forma que li impliquen d'alguna manera a fer-se les mateixes preguntes. I és un text, ja hem dit directe, cru, que el podem, diem, relacionar amb moltes situacions actuals de patiment, de situacions fins i tot socials, que s'hi poden veure reflexades. No?
Parlaves de la música, que enguany s'ubicarà a la part del darrere. A càrrec de qui va aquesta música i de qui és la composició?
A veure, una mica, clar, a la Selva hi ha moltes entitats i és un poble molt ric d'entitats. Llavors, ara et contesto el tema de la música, volia fer esment a l'agraïment a la implicació d'aquesta xarxa d'entitats, gràcies a la qual es pot representar una passió que és un projecte de gran envergadura. Primer que tot, els actors, tot i que hi ha persones que no havien trepitjat mai escenari, per dir-ho així, que per tant s'han implicat en una obra teatral d'aquesta envergadura per primera vegada, la base escènica la crea el grup de teatre La Moixera, amb la qual, doncs, de la Defensa Agrària. Aquesta implicació d'aquesta base d'actors que, tot i ser amateurs, ja tenen una experiència, doncs, donen una solidesa a la part interpretativa. Pel que fa a la música, a la Seu de Govà del Camp tenim tot un repertori propi, inèdit, de música de Setmana Santa. I a la Passió interpretem les peces que són autòctones de la Selva per fer, d'alguna manera, arrelar doncs, aquesta passió, que és del segle XXI, també arrelar-la d'alguna manera a la nostra Setmana Santa i a la nostra Selva del Camp, no? De fer-la d'alguna manera més nostra. Llavors s'interpreten aquestes peces musicals i s'interpreta també alguna del Tomàs Lluís de Victòria, del Renaixement italià, i alguna de més actual, però que s'han integrat dins de la representació de la passió. La concepció de la música ve una mica arrel també de la història que expliquem al llarg de la passió. De dir, podríem diferenciar entre una música més terrenal, que seria la que interpretaria la coral que és l'Escola Cantòrum de la Selva del Camp i també la banda de música de la Selva del Camp, o sigui, la música més terrenal seria aquest repertori salvatà de Setmana Santa interpretats per l'Escola Cantora amb la Banda de Música, i llavors hi hauria una música més celestial que en aquest cas s'interpretaria per un instrument majestuós i magnífic que tenim a l'Església, que és l'orgue, i amb la intervenció de dues solistes sopranos. Al final de la representació, en el moment de la resurrecció, i també simbòlicament per afegir-se en aquest significat, s'ajunta el cant de l'orgue amb el cant de la música més terrenal, no? Una mica la concepció musical de la passió seria aquesta. No sé si t'he acabat contestant una mica el que em preguntaves.
Sí, evidentment, quan en actes d'aquestes característiques que són, hi participa molta gent i són molt complexos, requereixen a vegades això, explicacions prou extenses. Parlant de tota aquesta implicació que comentaves, no sé quantes persones hi acaben participant directe o indirectament en el muntatge i en la representació de la passió.
Doncs mira, gairebé 250 persones. Sí, gairebé 250 persones ho fa possible entre actors, actrius, músics, cantors, encarregats de vestuari, de maquillatge, de perruqueria, de tècnics, d'il·luminació, de so, d'imatge, perquè també dins de la passió incorporem el que és una pantalla on se van projectant audiovisuals que van complementant el que s'està representant, no? I amb aquests audiovisuals també la majoria d'ells reflexen imatges de la selva i de la nostra Setmana Santa, que és un altre dels elements que fan que s'arreli, que sigui pues, la nostra passió, no? La passió de la selva del Camp.
Això mateix t'anava a preguntar, com encaixa aquesta passió dins dels actes de la Setmana Santa salvatana?
Doncs bé, enguany és l'inici de la nostra Setmana Santa. La nostra Setmana Santa està declarada per la Generalitat com a festa d'interès nacional i és una festa molt sentida pels salvatans, molt estimada, i llavors enguany, de forma especial, s'inaugura aquesta festa doncs, amb la representació de la passió, i tot seguit doncs, vindran els actes que tradicionalment se van representant.
Ja per anar acabant, quina és la voluntat de la passió? Entenc que plantejava una representació que no fos anual. No sé com veieu la representació de cara al futur.
Doncs la idea, com te deia al començament, d'haver fet un escenari és precisament de poder mantenir periòdicament, falta establir encara el calendari, doncs cada 5, cada 10, se veurà després de moment representem la d'enguany. I llavors la idea sí que és anar-la fent periòdicament cada equips anys, que falta encara establir-ho, perquè tot i que enguany hem fet l'escenari, el cost econòmic evidentment és important. En aquest sentit, sense el recolzament, per exemple, de la Diputació de Tarragona o de l'Ajuntament de la Selva del Camp o d'empreses patrocinadores com han estat doncs, la Repsol, Solarca, l'Indústries Teixidor i la Fundació Privada Redis, doncs no es podria fer. Llavors necessitem cada vegada que es representi doncs, la col·laboració i la implicació d'institucions i d'empreses que ens ajudin a tirar-ho endavant.
Ara ja sí, per anar acabant, recordatori de dies que podem veure aquesta passió i on podem comprar les entrades?
Sí, doncs mira, se celebra en 4 sessions diferents, els dissabtes 10 i 17 de març, els dissabtes ho fem a les 9 del vespre a l'Església Parroquial de Sant Andreu, de la Selva, i els diumenges 11 i 18 de març, els diumenges ho fem a les 7 de la tarda. Llavors hem posat un telèfon que és el 682, 75, 35, 73, on se pot fer les reserves, ja sigui per telèfon o via WhatsApp, i també un correu electrònic, que és passiolaselva@gmail.com, on també es poden fer les reserves. La venda d'entrades es farà a la mateixa església, a les taquilles de l'església, una hora abans de començar cada representació. I si voleu seguir les novetats i la preparació de la passió, han fet una pàgina al Facebook que és www.facebook.com/passiolaselva/.
Amb la informació pràctica d'aquesta passió, Lluïsa Garriga, moltes gràcies per haver-nos atès. Moltíssima sort en aquest repte que és fer La passió de la selva enguany.
Moltíssimes gràcies i us convidem a vindre a gaudir de la nostra passió.
Moltes gràcies.
Terra de Festa, el programa de difusió de la cultura popular del territori.
I al Camp de Tarragona, l'activitat de cultura popular i tradicional es recupera després del parèntesis de la setmana passada amb la ressaca dels dos caps de setmana de Carnaval. Aquí ja comencen a treure també al cap algunes activitats de Setmana Santa, però tenim moltes activitats més a les nostres comarques que tot seguit repassem. A Valls, els actes entorn a la Setmana Santa donen el tret de sortida avui amb la presentació de l'opuscle de la Setmana Santa d'enguany i el reconeixement a l'enaltiment de la Setmana Santa vallenca serà a les 7 de la tarda al Saló de Plens i demà presentarà l'opuscle una de les germandats de la ciutat com és la del Sant Crist de la Pansa, demà a la tarda a la Capella del Roser. La Setmana Santa a Tarragona també engega motors amb la 6a mostra de sons organitzada pel Gremi de Marejans. A les 5 de la tarda del dissabte tindrà lloc la concentració de les diverses bandes participants a la plaça La Font, mentre que l'exhibició de les bandes tindrà lloc a les 6 a la plaça La Pagesia. Això serà la mostra de sons de la Setmana Santa de Tarragona, dissabte a la tarda. Els Tres Tombs de Reus se celebraran enguany aquest diumenge 4 de març amb una proposta pionera a Catalunya, fer que l'esdeveniment sigui accessible a tothom. En aquest sentit, la regidora de Benestar Social col·labora, la regidoria de Benestar Social col·labora amb l'Associació Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona per tal de promoure la inclusió tant de les famílies amb vulnerabilitat com de persones amb discapacitat en la celebració d'aquest esdeveniment. Aquesta iniciativa té com a objectiu esdevenir un referent que puguin prendre de model a altres Tres Tombs de Catalunya. Els Tres Tombs de Reus començaran a les 9 del matí amb un esmorzar i la concentració d'animals i carruatges al Parc de la Festa. A 2:15 del migdia sortirà la cavalcada, que recorrerà el tomb de Ravals. També hi haurà a partir d'aquesta hora actuacions de les colles geganteres a la plaça Prim i de la companyia Bravium Teatre a la plaça La Puríssima Sang. Per acabar a la 1 del migdia serà la benedicció a la plaça de La Puríssima Sang, amb un espai que enguany per primer cop s'ha adaptat per tal que les persones amb discapacitat puguin seguir l'acte amb més comoditat. I aquest cap de setmana, de fet des d'avui fins diumenge, té lloc una nova edició de la Fira Aquelarre i el Mercat Màgic als carrers de la part alta de Tarragona. A les 10 del matí s'ha inaugurat aquesta fira, mentre que avui a la tarda tenim un concert de músiques del món a 6:45. A les 7 hi ha la representació teatral d'Aquelarre a la plaça Santiago Rossinyol de la mà de l'actor Josep Maria Tosset i May Bass. Demà dissabte els músics recorreran durant tot el dia els carrers de la fira i des de les 5 fins a les 7 hi haurà una conferència i la presentació de diversos llibres a la Casa Balcells. A les 7 de la tarda, quan es farà un dels actes més esperats, que és la representació teatral a càrrec del grup Histrionis Teatre de l'Empresonament i Judici de les Bruixes. Això serà a la plaça Santiago Rossinyol. Durant l'última jornada del mercat, per tant diumenge, sobretot a la tarda, entre les 5 i les 7, hi haurà diverses conferències a la Casa Balcells. Castellerament parlant, les colles comencen a escalfar motors i, de fet, la majoria d'elles ja han tornat als assajos. De les agrupacions del Camp de Tarragona, aquest cap de setmana destaquem l'actuació de la colla Joves Xiquets de Valls a Vilafranca, juntament amb els Castellers de Barcelona i els Xicots de Vilafranca. Serà en el marc de la Diada del quart homenatge d'heroïnes anònimes Carme Alomà. I, evidentment, l'actualitat també ens portarà a Sicília, on la Colla Vella dels Xiquets de Valls hi viatja des del dia 6 i fins al dia 12. Fresca. La colla vella marxarà en dos grups fins a Itàlia. Un primer grup, el dia 6, amb uns 110 castellers i la resta fins a arribar als 240 que s'hi desplacen ho faran el dia 8. La colla vella participa al festival Mandorlo in Fiore, que ha convidat a diferents països a ser presents en una de les trobades internacionals de cultura popular més destacades d'Europa. En aquest sentit, diversos elements de cultura tradicional d'arreu del món s'han representat durant la setmana que dura aquest festival i que celebra l'arribada de la primavera marcada pel floriment dels ametllers d'aquella zona. Organitzat pel Parc Natural i Arqueològic de la Vall dels Temples, en col·laboració amb la ciutat d'Agrigent, hi prendran part diversos països en aquesta ocasió com Argentina, Armènia, Bèlgica, Bulgària, la Xina, Colòmbia, Etiòpia o Geòrgia, entre d'altres. I cadascun hi portarà diferents elements culturals i folclòrics que són considerats patrimoni de la humanitat per la UNESCO. I Valls acollirà també demà dissabte la 12a jornada de prevenció de lesions en el món casteller, organitzada per la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, el grup de foment per la ciència i la salut en el món casteller i la Colla Joves Xiquets de Valls. La jornada se celebrarà entre el Convent del Carme i el local de la Colla Joves i, com és habitual, el programa inclou diversos tallers, tant sanitaris com tècnics, a banda d'un parell de ponències plenàries. I per acabar, no ens podem oblidar de la primera edició del Figània, que tindrà lloc aquest dissabte a Montblanc. La proposta la impulsa l'Ateneu de la Conca de Barberà, l'AMPEL, des del seu grup de feminisme i se celebrarà abans del Dia Internacional de la Dona Treballadora amb l'objectiu de fer difusió de la vaga feminista del 8 de març. A més, la jornada neix amb l'objectiu de ser un punt de trobada anual de reflexió i debat sobre el paper de la dona i mostra d'això n'és la xerrada debat a càrrec d'Isa Carnica, de l'Organització Socialista d'Endavant i la xarxa de Cures. Marta Civit, membre de l'Ateneu AMPEL, t'ha explicat aquí a l'Espluga FM Ràdio que la voluntat del col·lectiu és que cada any la jornada estigui dedicada a una temàtica concreta. Com dèiem, Marta Civit explica els objectius de la jornada Figània.
Llavors vam decidir fer una jornada prèvia al 8 de març, una mica una jornada de trobar-nos, de parlar, de reflexionar. Per això, com l'activitat central de la jornada serà una xerrada de debat amb la Isa Garnica, de la xarxa de Cures i Endavant, que el títol és El masclisme quotidià.
La jornada arrencarà amb el vermut a la plaça Major de Montblanc i es demana als assistents que hi assisteixin amb una peça de roba de color lila. Els pilars de les dones dels Torraires de Montblanc serà una de les actuacions del matí, juntament amb l'actuació de la colla mixta del Ball de Bastons de l'Espluga de Francolí i la batucada dels Diables de l'Espluga. Els actes seguiran al casal d'entitats de Montblanc amb la Fiduà Popular i una sobretaula lúdica. A la tarda, a 6:45, es presentarà el Servei d'Informació i Atenció a les Dones i la jornada acabarà amb la xerrada de debat El masclisme quotidià. Diverses entitats de la comarca participaran en la iniciativa, com per exemple les associacions de dones dels municipis de la Conca, que se sumaran al dinar popular. Figània també comptarà amb la col·laboració de la Unió Botiguers i empreses de l'Espluga de Francolí i de Montblanc, que decoraran els aparadors amb motius feministes. I nosaltres el que fem ara és escoltar un dels grups que porta el feminisme per bandera i, a més, un dels grups de la música folk de les nostres comarques que més ens agrada són Roba Estesa amb Les Noies d'Olot.
Les noies d'Olot en són boniquetes, el galant les veu, les galants ninetes, lai, trum, lalai, les galant ninetes. Ja hi pogués dormir una nit amb elles, una nit o dos, o mitja dotzena, lai, trum, lalai, o mitja dotzena. Les noies d'Olot en són matineres, se'n van a la font totes cordadetes, lai, trum, lalai, totes cordadetes. I ensenyant els pits blanques mamalletes, un jove les veu, les galaninetes, lai, trum, lalai, les galaninetes. Si pogués dormir una nit amb elles, una nit a dos, a mitja dotzena, o si pogués ser la dotzena entera, lai, trum, lalai, la dotzena entera. Diumenge vinent farem la concerta, anirem a ballar i a la ribereta, i tot ballant, ballant, l'amor a tormenta, lai, trum, lalai, l'amor a tormenta. Les noies d'Olot en són matineres, se'n van a la font totes cordadetes i ensenyant els pits blanques mamalletes, lai, trum, lalai, blanques mamalletes. I ensenyant els pits blanques mamalletes, un jove les veu, les galaninetes. Si pogués dormir una nit amb elles, lai, trum, lalai, una nit amb elles.
Roba Estesa amb Les Noies d'Olot, un grup del Camp de Tarragona que aviat traurà nou disc. L'escoltarem aquí també, al Terra de Festa. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Recordeu que el podeu recuperar aquest i tots a la web de l'Espluga FM Ràdio. Us ha estat acompanyant aquí a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc un servidor, Jordi Robert. Ens acomiadem amb lligadetes amb un fil del grup Corrandes Són Corrandes, que recordeu avui al vespre al Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona, juntament amb l'acordionista de les nostres comarques, Guillem Anguera, presenten disc. Nosaltres ens anem amb les Corrandes de Viladecavalls, que acabeu de passar una molt bona setmana. Salut i molta festa!
Canta-li, 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 canta-li sense parar. Cuidado, que te la pots carregar.
Catalunya és emoció, i encara que em pintin bastos, no ens fixem en el color i n'acceptem els contrastos. La llista no n'és pas breu, d'exemples n'hi ha una pila. Negra és la Mare de Déu i blanc n'era aquell goril·la.
Canta-li, 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 canta-li sense parar. Però no hi vés amb cuidado, que te la pots carregar.
Sembla que ho portem a dins i que hem assolit la meta. Ara fem els millors vins que es coneixen al planeta. Però cal també fer-ne vis, la beguda és desatesa, ja que als bars d'aquest país tothom sempre hi veu cervesa.
Canta-li, 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 canta-li sense parar.
vés amb cuidado, que te la pots carregar.
Una moda que m'estranya, que enxampa tota la gent, és córrer per la muntanya, tot guarnit de fluorescent. Sempre volen tocar el dos, de les cames treuen fum. Crec que més que corredors, ens semblen cuques de llum.
Canta-li, 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 canta-li sense parar. Però no hi vés amb cuidado, que te la pots carregar.
Òbviament tothom és lliure, però ja en causa un cert turment. Quan sempre tothom vol riure, si el to es posa calent, ja comença a ser inconexa, i val més deixar-ho clar, que qui vol sovint és que poc em fa.
Canta-li, 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 canta-li sense parar. Però no hi vés amb cuidado, que te la pots carregar. Canta-li, 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 canta-li sense parar. Però no hi vés amb cuidado, que te la pots carregar.